Molt bon dia, això és la tertúlia del Gai del Monestir, la tertúlia política de cuat.cat. Ens estan seguint a través de la ràdio, el 91.5 de l'FM i també a través de l'estreaming de vídeo. Com cada dimecres, en companyia dels representants polítics amb representació al ple municipal, saludem tot seguit el Carles Oleroles, de PDeCAT Demòcrates, molt bon dia. La Núria Gibert, de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
El Sergio Blàquet, de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
La Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana, molt bon dia.
Bon dia.
El Pere Soler, del Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Molt bon dia.
I l'Àlvaro Benejam, del Partit Popular, molt bon dia.
Bon dia.
A l'espera que arribi algun company o companya d'Iniciativa per Catalunya Verds. En aquesta darrera tertúlia política que fem a cuat.cat aquest 2012, els hi demanem als polítics convidats que facin un balanç de l'any 2018, comencem, com sempre, per l'ordre, per PDeCAT.
Bon dia a tothom. Dia. Bé, resumir un any en un moment així sense portar el guió preparat no és senzill, eh? Però bé, jo crec que és un any que clarament va començar amb la ressaca de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre i amb els canvis que se'n deriven, eh? I el que voldria remarcar d'aquí és que sí, hi ha hagut una substitució de l'alcaldessa, tenim un antic tinent d'alcalde, company Damià Calvet, que ara és conseller del govern, i per tant tenim nova alcaldessa, la Carmela Fortuny, i que tot plegat s'ha fet en un marc d'estabilitat, i això és important, no? I que per tant tenim un govern que ha mantingut el timó dels eixos de la ciutat i que per tant jo crec que aquest és un primer ítem a destacar. A destacar també que l'any 2018 és el darrer any complert de mandat i per tant, com passa sempre, amb un tercer any de mandat, doncs el que toca sobretot és implementar coses que s'han vingut planificant durant els exercicis precedents d'aquest mateix mandat. I això, destacar també que s'ha fet fruit d'unes col·laboracions que han tingut anades i vingudes, diguem-ne que han tingut més i menys, però que s'han fet i que s'han pogut tancar i que les vull posar en valor també, no? Tant amb el grup d'Esquerra Més, que es va fer un pacte d'estabilitat pressupostària que jo crec que va ser molt valuós per la ciutat, com amb el Partit Socialista, que es va fer un pacte de govern que malauradament, doncs, per circumstàncies de tothom conegudes, doncs no ha pogut ser sostingut fins al final de mandat, no? Però dins d'aquest marc, doncs, això, jo crec que el que cal destacar és que la ciutat ha pogut tirar endavant, ha tingut doncs, en fi, el paquet econòmic aprovat, que ha pogut fer front a l'estratègia plantejada d'una manera cada vegada més oberta, amb eixos participatius cada vegada més intensos, i que per tant doncs, ens porta ara a final de mandat, jo crec que amb la major part de la feina plantejada feta amb una nota, diguem-ne...
Positiva.
Sí, clarament, jo crec que és una nota clarament positiva, tot i que l'autocrítica mai, jo crec que tothom l'hem de tenir, eh? I nosaltres l'exercim, evidentment, no? I un voldria sempre que les coses doncs, poguessin anar més de pressa, que es poguessin fer millor i tot això, i amb això estem sempre, no? Treballant a tope i posant el millor que tenim durant aquest temps temporal, no? Que estem aquí a l'administració per servir, doncs per mirar de portar tot allò que podem.
Més valoracions amb la companya de la CUP.
Bé, jo penso que aquest any ha estat marcat per la desbandada, diguéssim, de responsabilitats, sigui, diguéssim, per no ocupar càrrecs al govern, sigui per no ocupar altres càrrecs. És especialment important, diguéssim, la marxa del senyor Calvet i la senyora Conesa per les carteres que portaven i la redistribució que ha significat. No vol dir, evidentment, doncs, que els regidors que ho han agafat no hagin agafat amb ganes i responsabilitat, però hi ha carteres amb molts temes pendents, que això ha fet que es ralentitzessin moltíssim. No? Si posés la perspectiva de la Consell de Barri de la Floresta, diria que hi ha coses que estan inexplicablement aturades des de fa 3 anys i mig, no? Quan estaven ja gairebé negociades i gairebé signades, no? Com el tancament del sociosanitari o altres qüestions, i per tant doncs, jo ho atribueixo a aquest diguéssim, desori necessari momentari en el moment en què bueno, doncs, que una tinenta d'alcalde deixa quasi totes les competències per agafar una direcció general, l'alcaldessa que tenia la competència central de seguretat doncs, marxa i entra una altra regidora que estava fent cultura, que no tenia res a veure, i que el tinent d'alcalde que portava economia i urbanisme doncs, també marxa. Si hagués de fer un altre titular, bueno, en relació amb això que deia els equipaments no acabats, és a dir, jo crec que hi ha hagut un excés de dir que sí a tot, que tot es farà, de prometre, que farem grans projectes, dir que sí a les entitats, el sí, per, no? El sí, diguéssim, gens pedagògic, i després la realitat, no? Que és bastant frustrant, jo crec, pels agents que hi participen, que no són pròpiament l'administració, de veure que no tant sí. No? Finalment, i diguéssim, jo crec que això és, va en relació amb funcionar massa a cop de titular. No? Tindrem un observatori social d'habitatge, tindrem un 30%, tindrem una taula, tindrem un no sé què, i al final res d'això s'acaba concretant, i a l'oposició frustra, però sobretot a la ciutadania. I finalment, jo crec que això sí que s'ha de, subratllar, perquè és quan hem vist, diguéssim, els efectes més crus de que la crisi no només no ha marxat, sinó que s'ha recrudificat, que tenim un problema amb l'habitatge molt greu, que tenim un 43% de les persones de Sant Cugat, dels nuclis familiars, que tenen problemes per pagar l'habitatge, i que tenim desnonaments setmanals. No? I aquesta problemàtica crec que la posaria al capdavant de les problemàtiques que tenim.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Esto es como cuando te vienen los niños, ¿no? Y al final traen el informe, y yo creo que la nota, sin que el señor Brugarola se lo tome a mal, al final es un suspenso, no muy deficiente, pero bueno, un 4, 4, 4.5. Esa sería un poco la nota que pondríamos. ¿Qué ha marcado este año 2018? En primer lugar, creo yo, el proceso soberanista y todas sus consecuencias que ha tenido. Y esto al final también es un coste de oportunidad de no estar canalizados en lo que tendríamos que estar, que serían resolver los problemas de los ciudadanos. Entonces, una derivada de todo esto es lo que comentaba en este caso pues Nuria, de que muchas veces hemos dicho que parecía, digamos, que al final el equipo de gobierno a veces está pensando más en la Generalitat o en que lo que sucediera. Entonces también ha sucedido el cambio de alcaldesa, un poco relacionado con esto, de alguna forma, o el hecho de la marcha de algunos tenientes de alcalde. Y así un poco Mireia Ingla con la cabeza diciendo
que
la
alcaldesa.
Sí, que la alcaldesa, pero bueno, yo creo que la alcaldesa, en el fondo, su renuncia sí que tiene, digamos, relación directa con el proceso, y con ella ha preferido, seguramente, haciendo un guiño, irse a un puerto seguro. Creo que sí que tiene determinadas consecuencias y relaciones. ¿Qué más decir del 2018 y qué le preocupa a los ciudadanos? Hemos tenido en los primeros meses un aumento de la inseguridad ciudadana. Parece ser que en este último trimestre se está revirtiendo esa situación, pero tenemos que seguir trabajando de forma taxativa hasta llegar por lo menos a los niveles de 2014-2015, que nunca serán óptimos porque la inseguridad nunca es óptima, pero al final tienes que minimizarla. ¿Qué más había apuntado ahora en dos minutos antes de empezar? Pues bueno, incumplimientos por parte del equipo de gobierno. Desde el inicio de mandato nos han mareado con algunos equipamientos que no están. ¿Qué pasa con la sala polivalente? ¿Qué ha pasado con la sala polivalente? Prácticamente, digamos, estas conversaciones se iniciaron en el 2015. ¿Qué ha pasado con la cobertura de la piscina del Parc Central, que tenía que estar para 2017? Está presupuestada para el 2019 y ya veremos, digamos, qué es lo que pasa. Nos alegramos de que para el 2019 supuestamente no esté el proyecto de biblioteca de la Biblioteca Central, que va en el Parc Ramon Barnils, y que esperemos que al final se deje. Otras cuestiones que han salido a lo largo del año y que nos preocupan, otra vez, digamos, por el tema de la corrupción, San Cugat ha salido de las portadas relacionado con el 3%. Y para finalizar, un par de cosas: política en vivienda raquítica, este año, digamos, ¿qué es lo que hemos, entre comillas, inaugurado? Prácticamente nada. La actividad de Promusa es muy deficiente y al final siempre mandamos la perdiz, haciendo planes que sea al 2030, pero realmente este año, digamos, se ha verificado, digamos, que muchos ciudadanos de San Cugat tienen que abandonar la ciudad. Y ya con esto acabo. Temas de movilidad, sí que creo que ha habido una apuesta por parte del equipo de gobierno, y nos falta ver un poco el feedback de cómo ha funcionado, que lo hemos pedido en comisiones y todavía no se nos ha dado la información.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana.
Bé, aquells que sempre diuen que no, els independentistes només parlem del procés, són els que sempre comencen parlant del procés. En tot cas, jo, respecte a aquest tema, simplement dic que aquest any els santcugatencs i les santcugatenques de forma majoritària han sortit al carrer una vegada més a donar-hi suport, i sobretot suport als presos polítics i a les preses polítiques, i per això ens en sentim molt orgullosos. Respecte a la política de Sant Cugat, que és el que anàvem, jo evidentment també he de començar amb els meus companys, doncs parlant del canvi en el govern, que això sense cap mena de dubte afecta a qualsevol govern, i aquí a Sant Cugat doncs això s'ha vist d'una forma molt clara. És important que en un govern de cop i volta l'alcaldessa és a dir, la persona que es va comprometre en unes eleccions, no, a un mandat, doncs decideix acabar un mandat de forma precipitada i per unes raons que aquí segurament tots veiem de manera diferent, però en tot cas el cas de l'alcaldessa no és perquè el president de la Generalitat la cridi per formar el govern del país, sinó altres opcions que evidentment són legítimes, però que sí que això unit a també altres canvis de govern, com el que han comentat els meus companys, la tinença d'alcaldia d'Urbanisme, que era Urbanisme i Hisenda, i per tant era una tinença d'alcaldia molt potent, que ha hagut d'agafar el relleu, doncs altres persones, el Carles Brugalales, aquí ja vaig comentar-li en el seu moment que era aquell personatge de sèrie, no? Protagonista, que la segona temporada deixa de ser-ho i ara hi torna a ser. Nosaltres estem contents que hi torni a ser, però en tot cas aquests canvis de govern, sense cap mena de dubte, afecten. Jo estaria molt d'acord amb una de les apreciacions que ha fet la Núria, en el sentit de que crec que sí que realment és un govern en aquesta darrera etapa, des del canvi d'alcaldessa i alguns membres del govern, que diu que sí a tot, però també diu que sí a totes les mocions, es transaccionen totes les esmenes, és a dir que al final la sensació de que estem d'acord amb tot però no complim res. I ara ja cada vegada és més difícil complir perquè estem al final de mandat i per tant tenim tota la bossa d'incompliments previs, més els d'ara. No? I aquella sensació que segurament agrairíem més que en algun moment se'ns digués no, això no ho farem, això no ho volem complir. I també és important reconèixer en aquesta recta final, doncs de lligat amb l'actuació del govern, que hem acabat un any sense tenir uns pressupostos, que això també crec que és digne d'esmentar-ho. I també aquí vull aprofitar, lligat amb el ple del dilluns, també que hem acabat posant en evidència una vegada més què passa a Promusa, no? Allò que aquests anys l'oposició també ha anat demanant amb diferents mocions, què passa a Promusa. Per tant, aquestes dues qüestions han acabat a l'any justament posades damunt la taula. I per acabar, també em vull referir a l'habitatge, en el sentit de que aquest any hem estat testimonis de molts desnonaments d'aquesta ciutat i hem estat testimonis no perquè se'ns hagi informat de forma oficial, sinó a través dels companys i les companyes del sindicat de llogateres, també pel boca a orella de la gent que coneixem a la ciutat i ens ha informat, i també hem tingut les dades d'un observatori inclusiu que ens ha demostrat també que aquest Sant Cugat, no, que semblava idíl·lic, on tothom doncs lligar els gossos amb llangonisses, que molts ja fa molt de temps que estem dient que no, però que hem tingut les dades que demostren que hi ha molta gent que ho està passant malament i que aquest hauria de ser el nostre objectiu.
Coneguem ara l'opinió del Partit dels Socialistes.
Sí, nosaltres primer voldríem fer una prèvia i voldríem agrair les mostres de suport i de solidaritat davant de l'atac brutal ahir de més de 16 seus del nostre partit en el país, per pintades per part d'Arran. I a més es dona el fet curiós que mentre aquest regidor estava parlant de tolerància en el ple, doncs s'estaven produint aquests atacs. Per tant, mostrar un com més la condemna als atacs ideològics i que a més doncs agrair les mostres de suport que ha rebut la nostra formació al llarg de, des del vespre, des d'ahir i fins avui. Per tant, aquesta prèvia. La segona, gran titular, jo crec que és el Dragon Khan, no? Aquest any ha estat el Dragon Khan de la política a nivell local, no? Primer, doncs perquè ho ha marcat, jo crec que sí que ho ha marcat el procés, però el procés ha marcat tant el treball del govern com el treball de l'oposició. Alguns grups de l'oposició també hi han posat més llenya al foc, no? I tampoc han ajudat a paipar molt la crispació en el debat polític i també en el carrer. Actituds d'intolerància d'un costat i de l'altre, i que per tant jo crec que això ha marcat molt l'agenda de la nostra ciutat. Començàvem l'any amb un pacte de govern suspès que finalment es va materialitzar amb el seu trencament el mes de febrer, amb el qual el PSC estava en el govern i havia pogut endegar algunes dels objectius en matèria d'ocupació i en matèria de territori a nivell comarcal. Jo crec que fruit d'aquest treball, doncs, avui dia encara s'estan veient alguns de les seves dels seus objectius finals i que s'estan portant a bon port. Ara bé, nosaltres creiem que ha estat marcat evidentment pel traspàs de l'alcaldia, i això creat una paràlisi, que jo crec que dura fins avui, amb la política del sí per no confrontar-se, però realment amb una reubicació de regidors, en parlàvem amb uns companys i de tinents d'alcaldia, que no en sabien prou de la matèria o que els venia nou i que realment això provoca una paràlisi. A més, amb una pèrdua de suport per part de l'equip de govern, perquè va perdre un regidor a part del trencament del pacte i, per tant, les sinergies de les majories dels ple eren molt més difícils. I, per tant, nosaltres veiem aquest any ja fins a les eleccions com de transició, des del canvi de la Conesa fins a la transició. Nosaltres ja vàrem dir que estaríem amatents quin ús públic se'n feia de la difusió de la nova cap de llista del PDeCAT, la Crida o tot per Sant Cugat, o no sé com en diran, però de la Carme de Fortuny. Per tant, nosaltres estarem amatents amb això. I nosaltres hi posaríem quatre grans eixos que han marcat temàtics. Evidentment, el que han dit els meus companys, problemes amb habitatge, problemes amb seguretat, problemes amb mobilitat, i això no se'ns escapa, que també és el que diu la ciutadania, l'Observatori Sociològic, però és el que és la realitat de Sant Cugat. I jo em posaria una altra, que és la desafecció dels barris. Un mal treball i una mala política en el que hauria de ser una descentralització, entenem des del nostre punt de vista, en matèria de competència en els barris. I fruit d'això sorgeixen aquests bolets i aquestes intencionalitats, com ara la Floresta, d'esdevenir una AMD, o d'altres nuclis de barris, és a dir, no ens sentim representats en el Consell de Barri perquè no existeix un marc competencial i no podem exercir, per tant, volem autodeterminar-nos del nostre municipi amb un pas previ. I jo crec que això és una mala política de descentralització i de delegació de competències en els districtes, que nosaltres en faríem en els districtes. I per últim, voldria marcar, és un any que ha vingut marcat per nosaltres per una efemèride prou important, que són la celebració dels 40 anys de la nostra formació aquí a Sant Cugat.
Álvaro Benés, del Partit Popular, i després el company Ramon Gutiérrez, que s'acaba d'incorporar.
Bon dia, Donald.
Bon dia.
Bé, jo, per començar, també solidaritzar-me amb el Partit dels Socialistes pels atacs que van rebre. Com ha dit el Pere ara, nosaltres, evidentment, doncs lamentem molt que això passi, que continuï passant, i més que a vegades passi a la nostra ciutat, no? que moltes vegades, desgraciadament, passa. Com a punts sobre el balanç del 2018, per nosaltres és un any perdut, com altres, no és l'únic, però és un any perdut, absolutament. No hem arribat a aconseguir ni la T-Mobilitat, que és el que estava plantejat des del ja tindria d'estar implantat des del 2016, ni la Zona 1, que estarà a partir del 2019. En temes de seguretat, any perdut? No, al revés. No és que hem perdut l'any, sinó que hem anat a pitjor. Els problemes de seguretat van augmentant considerablement des del 2016, sense que es posi remei. Els problemes d'urbanisme i manteniment dels carrers. Amb urbanisme, amb una problemàtica per obtenir llicències pels operadors privats, que és insufrible. És a dir, no podem estar un any, en alguns casos, per rebre una llicència d'obres o de primera ocupació per una empresa que vol construir qualsevol cosa o per una persona que vol fer-se una reforma a casa seva. I en temes de manteniment ja no parlem. Els carrers sense arreglar, hi ha més de 14 milions, segons va informar el propi govern, pendents d'arreglar de sots al carrer o voreres malmeses per les arrels dels arbres o pel pas del temps. A Promusa, un altre problema. Promusa sembla que és un pou sense fons de problemes, de coses que no estan ben fetes. I cada cop, com l'altre dia al ple, ens assabentem de coses mal fetes, inclús des de l'any 2005, per exemple, com és el cas d'aquest últim ple que hem discutit sobre aquest tema. Projectes de Smart City, on són? O sigui, hem fet alguns i ja no hem fet cap més. No en tenim més projectes de Smart City. I hem dedicat, i cada any anem a la fira de Smart City allà a fer el paripé, no? Suposo, perquè a posar la cara bonica allà, pels projectes ja vivim del passat. I retras, sobretot, també en les llicències de comerços. Els comerços triguen el que no està escrit en obtindre una llicència per poder obrir el comerç. El canvi d'alcaldessa al juny no ha ajudat en res a tot això. Al contrari, ens ha suposat bastants problemes. Nosaltres, particularment, pensàvem que tenir una alcaldessa a temps complet ajudaria en alguna cosa que la ciutat funcionés millor a nivell de gestió, i ha sigut el contrari. Aquesta alcaldessa el que s'està dedicant és a donar-se a conèixer per poder guanyar les eleccions quan vinguin al final del maig. del 2019. Res més. O sigui, tot el que més va passant, anem empenyent els problemes per endavant i es dedica a fer reunions amb tothom per donar-se a conèixer i que la votin. També els problemes de convivència. O sigui, la nova alcaldessa, al contrari del que es podria demanar, el que es tindria d'esperar, ha agreujat els problemes de convivència que hem tingut a Sant Cugat. La desbandada que deia la Núria del senyor Calvet, de la senyora Conesa i de la senyora Barbany, evidentment no ha ajudat a, primer, això provoca tenir de fer un traspàs de poders entre altres persones, i això sempre va en contra de la continuïtat d'una gestió normal i corrent, no? I a més, ha sigut palesa la debilitat del govern en aquest cas per la pèrdua d'escons de recolzament al govern municipal, perquè va entrar el senyor Cortés, que és un regidor no adscrit. I en el que som campions, i som més campions encara, és en fiscalitat. És a dir, Sant Cugat, la ciutat, els titulars dels diaris, més cara de Catalunya en tema d'impostos. Per tant, el balanç, evidentment, és molt negatiu.
La darrera opinió és del senyor Ramon Gutiérrez, que s'ha incorporat. Estem fent aquest balanç l'any 2018.
Disculpeu, perquè, bueno, no sé el que...
Ui, ja l'he liat!
És la meva, en la meva línia, no puc fer-ho d'una altra manera.
Un mal dia, avui.
sí, no, de fet sí, perquè he arribat tard perquè la bici se m'havia encallat al candau, bueno, tot un...
Hi ha dies que són per...
Hi ha dies que m'hauria d'haver quedat a casa. Sí. A més, el boli tampoc em va, sí. Estic molt gafe, ja està, és igual.
No, que l'aigua és el punt d'inflexió, segur que ara comença a millorar.
Sí. Bueno, jo seré bravíssim perquè la veritat és que és això, no sé el que s'ha dit i tampoc no vull liar-la. Jo, per la nostra formació, aquest 2018 ha sigut un any, doncs, bueno, ja s'ha dit, no? On marcat pel relleu de l'alcaldia, però sobretot on s'han posat de manifest qüestions que per nosaltres són simptomàtiques, no? De com el model de ciutat, el que fins ara ha estat construint Convergència durant 40 anys, doncs ha arribat a un final d'etapa, no? Veiem les qüestions doncs, de l'habitatge. Aquest any s'han posat de manifest qüestions que ja existien des de feia anys a la ciutat, però és que, a més, hem tingut la sort de tenir un moviment social com el Sindicat de Llogaters que ha estat mobilitzat moltíssim i que ha aconseguit visibilitzar qüestions que fins ara eren molt invisibles a la nostra ciutat. També ha sigut un any on hem viscut doncs, les mobilitzacions feministes que la nostra ciutat no es vivia amb la intensitat amb la qual les hem viscut aquest any. També hem tingut no, l'auge de... no ho sé dir en català... del moviment de pensionistes, no? És a dir, que a nivell de...
Digues?
La pujada, molt bé. Doncs vinga, l'auge. Doncs això, no? És a dir, que a nivell de moviments socials hem vist com realment la societat civil s'està organitzant per qüestions, segurament, no? Aquesta és la nostra sospita, perquè la direcció política de l'Ajuntament doncs no està donant resposta a qüestions que són cabdals. El Pere parlava, per exemple, del tema de l'aparcament o la mobilitat, però nosaltres això també respon a l'esgotament del model de ciutat, no? Tenim una ciutat que ha sigut extensiva durant molts anys i que realment necessitem, si volem que aquest model de ciutat perduri, doncs, corregir mecanismes, no? I afavorir mecanismes, perquè al final aquest model de ciutat, del qual tots estem orgullosos i ens agrada, doncs serveixi per tothom, no? I no només per algunes persones. No he entrat en qüestions de l'equip de govern, crec que ja hi ha entrat tothom, tampoc no vull...
Doncs passa que jo volia introduir un altre tema, però veig el senyor Brugaroles que ha pres aquí notes, no sé si els vol llegir la cartilla, però sí, en tot cas ens queda un quart d'hora, podem robar alguns minuts al programa del matí del Sant Cugat a Fons, però... sí que tenim en aquest final d'any el tema dels pressupostos que s'ajornen. La mateixa Carmela Fortuny decidia retirar de l'ordre del dia aquest punt per la falta de suports per tirar-los endavant i que deia que el mateix dimarts començava a obrir una altra vegada ronda de contactes amb les formacions per veure si podien arribar a un acord. Sé que, vostè, lògicament, com a, aquí de govern davant de l'oposició, vol segurament... Doncs,
ho lligaré tots.
Matisa, si ho pot lligar, sí. Ja estaré molt, molt agraït.
Molt bé, i m'agradaria fer-ho molt ràpid. El primer és que el procés català és el primer tema de política local, és el més important, és el que té més impacte. Per tant, ja està, ho deixo aquí, no? El que té més impacte potencial en la millora de les condicions de vida de la nostra ciutadania és el procés cap a la independència, és la construcció de la república. El segon tema és que tot això que s'ha dit que els canvis han comportat paràlisi, ralentiment, any perdut, etc. En fi, jo el que vull dir és que aquest és un equip que té un projecte i que les persones efectivament s'han substituït i que jo no he vist ni mitja paràlisi, ni res, ni una. I no sé, m'agradaria veure algun exemple concret. Ha sortit un que és el Centre Cívic de la Floresta. Això jo crec que tothom comprendrà que no té res a veure amb qui està detenint l'alcalde d'urbanisme. Res. És un tema de que bueno, les infraestructures porten un procés. No?
No tenia dotació pressupostària, estava parat en un calaix, vull dir, no sé qui era, però... Bueno,
és que el pressupost a vegades allotjar-ho tot no és fàcil, però no és un tema que tingui res a veure amb la substitució de l'alcaldessa o del tinent d'alcalde, evidentment. La tercera qüestió és que efectivament estem en una tessitura de sumar molt, no? I aquí ha sortit la qüestió del sí a tot. No? Bé, el sí a tot intenta construir un clima i diguem-ne, un mapa d'accions de la ciutat que siguin capaces de concitar quantes més perspectives millor, també de l'oposició. Llavors sí, efectivament mirem de no tombar mocions, sinó de transaccionar-les i intentar assolir acords. Acords que siguin factibles. I de vegades nosaltres mateixos ens qüestionem si és possible doncs que una ciutat que aprova unes 120 mocions a l'any, si tenim la capacitat per tirar-les totes endavant, perquè no és fàcil, no és senzill. I certament hi ha alguna, el Ramon ho menciona sovint, que, ostres, que es demora molt més del que tothom voldria. No? Ara, d'aquí a dir que aquest és el govern dels incompliments, jo no estic gens d'acord. Gens d'acord. És un govern que quan dona suport a una mesura és perquè la vol tirar endavant. Una altra cosa és que efectivament la capacitat de vegades no ens arriba tal com havíem pensat. No? Finalment, la qüestió de models de ciutat, d'habitatge, d'equipaments que han sortit, la qüestió de la sala polivalent, la piscina, etc. I entrem com el que dèiem abans, no? Com altres qüestions, han sortit també qüestions de llicències. Jo em sorprèn molt el que diu de l'Àlvaro, de les llicències del comerç que van amb règim de comunicació prèvia. O sigui, que aquí, per tant, no hi ha llicències. I en matèria urbanística que hi ha hagut una nova ordenança, perquè és la segona o la tercera, com a mínim, dels darrers anys per l'agilitació dels tràmits urbanístics. No sé, és bastant sorprenent el que deia el senyor Benejam.
Que no funciona encara.
Sí, home, està en marxa. Està en marxa, i tant que està en marxa. I tant que està en marxa, sí, home, sí. Però, amb tot això, certament, clar, qüestions que mencionaves, no? Sala polivalent, piscina, clar, tot això, hi ha moltes coses que estan al pressupost d'inversions de l'any 2019, que per ara no està aprovat, I jo ja entono la meva culpa amb allò que calgui, perquè segur que podria haver fet les coses millor, I sóc el responsable d'Economia i d'Hisenda, per tant, ho haig de fer, no? Però, bueno, tal com deia l'alcaldessa, nosaltres no és que mantenim... bueno, clar, ho hem de fer, no? De mantenir la posició de mà estesa de que partint d'un plantejament que havíem fet nosaltres, que és el que creiem que ha de ser, jo crec que hem posat sobre la taula mesures molt contundents per poder donar espai a propostes que vinguin d'altres grups que permetin tirar el paquet econòmic endavant. Per una qüestió que ja he vingut dient repetides vegades, no? Que és que el cost per la ciutat de no tenir pressupost és superior al cost de que aquest pressupost no sigui el que planteja el govern. I per tant, aquí fins i tot hem posat sobre la taula qüestions que tenen a veure amb la pujada d'algun impost, que tenen a veure amb més endeutament, que no és la nostra proposta, insisteixo. Però si per dotar la ciutat del paquet econòmic que li caldria, doncs hem de flexibilitzar la nostra proposta, nosaltres fa mesos que venim posant aquesta qüestió sobre la taula. Tinc la sensació de que aquesta història que sortia ara dels incompliments s'està fent servir com a excusa per no posar sobre la taula ítems concrets que permetin fer acords, no? I noto clarament, en alguns casos, no en tots, no vull generalitzar, i a més haig de ser molt curós en les paraules per mantenir el to que permeti tirar-ho tot endavant. Sí. Però es nota clarament que estem en el moment que estem. Ja està, ho deixo aquí.
des de la CUP. Sí. Insisteixo, que ens queda pocs minuts. I sobretot també el tema dels pressupostos, si veuen alguna possibilitat aquest proper mes de gener de...
És que està molt lligat amb el tema dels pressupostos. És a dir, no se'ns escapa a ningú que són els últims pressupostos d'aquest mandat. Per tant, diguéssim que el fer polític que hi ha hagut en tot aquest mandat és inevitable que estiguin lligat, diguéssim, amb els propis pressupostos. Nosaltres ho valorem i ho va valorar l'Ignasi, que hi ha una pujada de la ràtio d'endeutament, que és una de les nostres propostes, diguéssim, pilars, és el nostre eix polític, amb més capacitat política per fer més polítiques socials, i evidentment doncs, també la qüestió de les plusvàlues. Però no es pot negar l'esgotament, diguéssim, polític. I és molt important la cultura del sí a tot, perquè la cultura del sí a tot defuig la política. No? Nosaltres, tu dius, els acompliments són una excusa. Jo crec que amb alguns elements nosaltres hem tingut i hem volgut ser curosos i responsables, molta paciència, i hem fet molt de seguiment i se'ns ha fet unes giragonses a la cara. I crec que no és just parlar per totes les carteres, però hi ha carteres que han sigut molt poc escrupoloses amb fer política, amb no tenir por de fer política. I dir, mira, això de l'aigua no t'ho provarem. No et voto que sí una moció que critica l'acció de govern i la faig institucional perquè no es pugui criticar l'acció de govern. Això és l'antipolítica i per nosaltres això no abona res, no abona debat i no sumen res, bàsicament. Les qüestions, diguéssim, incomplertes, quan parlem de pressupost, també parlem de propostes que tenen un, dos, tres anys, que han estat aprovades via moció, que s'ha dit quina gran idea, augment de bressoles, estudi de precarietat, el sociosanitari... Totes aquestes qüestions no s'han vist després concretades. Llavors ens preguntem, com es pregunta el senyor Brugueroles, quin sentit té fer mocions, si és l'única possibilitat d'acció política que té l'oposició i no tenim cap garantia de que es portin a terme. O sigui, a vegades ens preguntem si no fem amb una mica el paripé. I clar, tres anys i mig després, a cinc mesos del canvi de les eleccions, ens preguntem, clar, sí que ens enfadem, és evident que no es pot fer tot, però almenys diguin que no, que almenys tindrem el dret a pataleta, no? El dret a pataleta política.
Sergio, aquí de Ciutadans.
Sí, antes de nada quería negar lo que ha dicho el señor Brugueroles al principio. Yo creo que para nada los ayuntamientos tienen que estar al servicio del proceso. En todo caso, sabemos que hay un conflicto político en Cataluña, pero ese, en todo caso, tiene que abordarlo la institución que le corresponde, que es el Parlamento de Cataluña, o en este caso, digamos, el Gobierno de España. Por lo tanto, los ayuntamientos, cuanto más alejados puedan estar de eso y puedan comprometerse con solucionar los problemas el día a día de los ciudadanos, mejor. Si no lo vemos así, tenemos un grave problema. Luego, en el tema de los presupuestos, a ver, y teniendo en cuenta, digamos, cierto aprecio que le tengo, o cierto, es así, al señor Brugueroles, así que creo que tiene una actitud receptiva y constructiva, por lo tanto, yo creo que en este caso la responsabilidad es de la alcaldesa Fortuny. Me sorprende mucho que no haya sido capaz de arrancar ni un solo voto favorable de 15 regidores. Dos adscritos, en este caso regidores no adscritos, y seis formaciones políticas. Por lo tanto, ellos mentalmente todavía están, digamos, en ese timing pasado de que tenían más o menos la mayoría absoluta o jugaban con el voto de algún no adscrito que por ahí, digamos, iba pululando. Entonces, han tenido dos meses para trabajar unos presupuestos y no han sido capaces de sacarlos adelante. Y por lo tanto, hay que calificar estas negociaciones como un rotundo fracaso.
Esquerra Republicana depèn una mica de la seva formació que el gener tinguem aquest escenari complert?
Com acaba d'explicar el company Sergio Blázquez, som 25 regidors i per tant jo amb aquest raonament estic molt d'acord que hi ha hagut marge per aconseguir precisament aquest suport per poder acabar amb aquests pressupostos i jo també estic molt d'acord en què és responsabilitat final de l'alcaldessa, que per això és l'alcaldessa i que per tant evidentment el regidor en aquest cas d'economia fa la seva feina i segur que la fa bé i en aquest sentit jo també ratifico paraules positives en aquest sentit per responsabilitat última és de l'alcaldessa. En tot cas, el que sí ha dit Esquerra Republicana és que nosaltres estàvem disposats a abstenir-nos, però que això implicava un previ compromís per part del govern amb una sèrie de qüestions, per tant l'abstenció no era gratis i és una abstenció. I és lògic que Esquerra Republicana només s'abstingui a dia d'avui. És lògic perquè abans ho explicava el regidor quan feia el resum de l'any, que això sí que és passat, però en tot cas tot repercuteix. Mm-hmm. En tot cas, nosaltres venim de dos acords d'estabilitat pressupostària que no s'han complert i que per tant des del nostre punt de vista no podem fer començar de zero, el mandat no comença, el mandat acaba i per tant tot el que ha passat entre mig, no? Nosaltres també ens fa pensar fins a quin punt té el govern la credibilitat que té, ja no només en el pressupost sinó en totes les mocions, estic d'acord amb la Núria, l'acció del govern és un PAC, és mocions que a més tenen partida pressupostària, perquè si no servirien per res, i el pressupost pròpiament dit. Però certament nosaltres sí que hem apuntat i hem traslladat aquesta necessitat de que impliqui per l'Ajuntament de Sant Cugat major endeutament, també amb això estem evidentment d'acord, i la pujada de la plusvàlua, incorporar alguna taxa com de pisos buits i sobretot mantenir totes aquelles qüestions que han fet d'aquests darrers pressupostos de Sant Cugat uns pressupostos de caire molt social i dedicar tots aquests esforços a més a favor de l'habitatge. Per tant, som on érem, i ho hem dit sempre, la nostra capacitat i la nostra voluntat, però sempre depenent d'aquest compliment, evidentment.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa per Catalunya Verds. Sí.
Jo reconec una qüestió que deia el Carles. Jo no crec que la paràlisi en la qual es troba l'Ajuntament sigui pels canvis de regidories. Crec que el tema dels canvis és símptoma d'una altra cosa, que ja que en podem parlar si en tinguéssim més temps. Crec que la paràlisi ja hi era, i en això m'agradaria fer èmfasi en el que he dit abans, no? en que la paràlisi invitat ve donada pel final d'una etapa. Durant aquest mandat hem tingut una actitud de majoria absoluta de l'equip de govern quan no tenia majoria absoluta, hem tingut un menyspreu a l'oposició en moltíssimes qüestions, les companyes, la Mireia i la Núria ara ho explicaven molt bé. Llavors, el Carles deia que fem servir aquests incompliments com a excusa per no fer propostes. Doncs sí, jo ho faig servir com a excusa, efectivament. És a dir, que no hi hagi... que cap de les propostes que s'han plantejat fins ara per l'oposició s'hagin complert de la manera que nosaltres l'hem proposada, o ni tan sols se'ns hagi tingut en compte a l'hora de desplegar-la, sí, és una excusa perfecta per no haver-vos de regalar de nou més propostes, o no haver-vos de... És a dir, nosaltres clar que volem el millor per la nostra ciutat, però, clar, nosaltres necessitem lleialtat, també. El que no pot ser és que propostes que ara mateix són claus per com nosaltres entenem la ciutat, per exemple, el tema dels pressupostos participatius, la qüestió de la tarifa social, ara s'està començant a parlar dels pressupostos en perspectiva de gènere, siguin qüestions que s'han proposat des de l'oposició, que s'ha fet el sí a tot, no? Bé, les acceptem, s'han desplegat malament perquè no s'han tingut en compte els proposants d'aquestes propostes, i ara ens trobem amb uns pressupostos participatius que fallen, ens trobem amb una tarifa social que no està ben feta, i ens trobem amb una perspectiva de gènere que en realitat, bueno, hem fet un informet, però que encara no tenim desplegada de veritat, no? Per posar aquests tres exemples, vull dir, però n'hi ha molts més, i molt més detallats, que no entraré perquè no em vull allargar. Sí, veig el Lluís que m'ha fet.
Rellotge.
Sí, sí. Però... Veu la cara quan ja es posa jo i dius ui.
Pere Soler, del Partit dels Socialistes.
Sí, jo vull començar amb les mateixes paraules que ha començat el Carles Brugueroles, no? Diu, el més important de tot és el camí cap a la independència. Aquí ja demostra les prioritats del govern de la nostra ciutat i que les prioritats no són els ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat. Ni els seus serveis, no, estic parlant de Millera, sisplau, ni són els seus serveis ni la ciutadania de Sant Cugat. El més important és assolir la independència, costi el que costi. Males descohesioni la nostra societat, males crispi a la ciutadania i a la convivència. Per endavant, això. Bueno, doncs aquest ha estat també el tarannà d'aquest any, que abans ho dèiem, en el balanç de l'any. I això doncs, ha portat també, segurament, a uns desequilibris en el govern, que va ser precisament el trencament del pacte de govern que donava estabilitat, que s'havien aprovat uns pressupostos el 2017 i el 2018, i m'ho pot dir el Carles, la nostra formació ha estat fidel amb allò que havia aprovat, que era donar suport als pressupostos del 2018, i així ha estat fins a l'últim moment amb totes les modificacions de pressupost en aquest sentit. Ara bé, quan se'ns planteja un escenari nou de pressupostos pel 2019, nosaltres, evidentment, presentem un seguit d'al·legacions, i he de també agrair a l'esforç que ha fet l'equip de govern i el Carles Brugueroles en intentar assolir el màxim per assolir un vot no negatiu en els pressupostos i que això propicia tirar endavant aquests pressupostos.
No ha estat positiu,
No, però no, amb una abstenció en teníem prou per tirar endavant els pressupostos, sí. Sí, amb una abstenció sí, perquè era empat, el vot de qualitat i tiràvem endavant. Val? Ho vam estar negociant fins a darrera hora i amb això sí que li vull agrair. Però la nostra formació va valorar que aquest 40% de mesures que no s'havien assolit tenien un cost prou important i a més doncs, nosaltres partíem d'una altra base, és que el pressupost que es presentava hi havia una reorganització del que era el pressupost ordinari amb un traspàs de partides amb determinats serveis que el que feia era la debilitat dels serveis i per tant no podíem donar suport. Ara bé, prova de la nostra bona voluntat és dir, les ordenances fiscals que fins ara ens han dotat poden millorar però milloraven alguns dels aspectes. I alguns dels aspectes també treballats, com ara la fiscalitat per a la rehabilitació de les naus industrials o de les activitats econòmiques. Per tant, ho trobàvem positiu i per això hi vam donar suport a les ordenances fiscals. Per tant, és una cosa entre mitges. Ara veurem quina és la seva prioritat amb aquesta segona tanda de negociacions.
Álvaro Benesam.
Bé, enllaçant amb el tema del pressupost, és veritat, jo el que li reconec al senyor Brugueroles, que avui ha tingut l'amabilitat de venir ell en nom de l'equip de govern, és la predisposició o l'atenció que ens presta als equips de l'oposició a l'hora d'explicar, a l'hora de donar informació, a l'hora de demanar suport també a pressupostos. Jo crec que ell té un tarannà que és de valorar per part dels partits de l'oposició. Però no és el mateix que trobem en l'alcaldessa, que l'alcaldessa, com vam veure a l'últim ple, es dedica a tallar els torns de paraula i a no respondre a les preguntes que li fan els partits de l'oposició en el propi ple, quan sap perfectament, o poden respondre perfectament en aquest moment, sempre tirant la pilota cap endavant per no respondre. I quan no li interessa, talla el tema, vinga, hi ha un altre, inclús el públic, que ho va fer l'altre dia. Per tant, posar en contraposició una actitud i l'altra, que al senyor Brugueroles li hem de valorar, i és el que ja podrem estar d'acord o no, que en aquest cas doncs, ja es veu que no hi ha acord pels pressupostos, però se li ha de valorar. Tindran d'esmerar-se molt per poder obtenir suport d'algú, jo crec, perquè, evidentment, i a més, jo diria una cosa, jo crec que l'equip de govern té una actitud intransigent perquè les coses que demanem als partits de l'oposició per poder fer una abstenció, per poder fer una abstenció, ja no per aprovar, per poder fer una abstenció, tampoc és gaire... Vull dir, no estem demanant coses estranyíssimes que siguin insuportables per un equip de govern que tingui com a prioritat una bona gestió. No. És molt al contrari. Són coses que afecten a la gestió i que normalment són en positiu. També amb les nostres qüestions ideològiques, evidentment, però jo crec que tenen un possible recolzament que no és car, i encara així no l'aconsegueixen. Bueno, és simptomàtic. Hauran estat negociant fins a l'últim moment, però clar, vull dir, marge de negociació hi ha i marge per acords també hi ha, i no ho han aconseguit fins ara.
Hem d'acabar perquè són les 10 en punt i més o menys tots heu fet 2 minuts, tothom ha fet 2 minuts per fer aquesta segona ronda. Agraeixo que hagin vingut a aquesta darrera tertúlia de l'any. Ens retrobem el dia 9 en versió radiofònica, ja serà l'any 2019. Els desitgem que passin unes bones festes i que tinguin una bona entrada d'any. Els que ens segueixen ja saben que poden recuperar aquesta tertúlia a cuat.cat i constantment a les xarxes socials també de cuat.cat.